Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bestore.com. www.cesagarra.com.
El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un calaix per a cada espai. Calaix cultural. Fem territori. L'entrevista. Cultura jove. El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Edició i muntatge, Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies.
El Calaix, els divendres a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM i 3bs.cugat.cat.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ens mou la qualitat en tot el que fem. Creiem en el servei públic i útil per a tothom. La innovació és part del nostre ADN. Cugat Mèdia és informació de qualitat, periodisme de servei, referent en innovació. Més d'un 1.068.000 visites a www.cugat.cat. Més de 24.600 seguidors a xarxes socials. 11 peces informatives diàries i 2 vídeos al dia. Més de 600 subscriptors del newsletter. 14 cobertures especials entre informatius i esports. Elaboració de vídeos per a 17 programes entre propis i de la xarxa. Més de 8 hores diàries de ràdio d'elaboració pròpia. Coproducció de 9 programes de ràdio i tele de la xarxa. Elaboració de 15 produccions externes. Més de 120.500 connexions de streaming de ràdio i més de 36.400 podcasts. Perquè volem ser testimonis del creixement de Sant Cugat. Perquè volem explicar-te què passa al teu barri. Perquè volem copsar què et preocupa. I perquè volem ser el teu referent informatiu. I així ens ho han reconegut amb els Premis de Comunicació Local i el Premi Nacional de Comunicació de Mitjà de Proximitat. Cugat Mèdia és imprescindible. Gràcies a tu.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Ui, passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, i vol dir que comença el Molta Comèdia, és a dir, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui precisament tenim una convidada que és de Sant Cugat. de tota la vida. Va néixer aquí, es va criar aquí, va estudiar, va començar a estudiar aquí, però després va sortir pel món. En parlarem, però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, límits de fidelitat a l'autoria. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El proper dissabte, el Teatre Auditori recupera una funció teatral de l'Oncle Vània, d'Anton Pavlovich Chekhov, que estava programada pel passat dia 9 de gener i que la maleïda pandèmia va anul·lar perquè algú del repartiment estava afectat o afectada per la Covid. L'Oncle Vània, amb la Gavina, les tres germanes i el Jardí dels Cirerers, forma una col·lecció de quatre peces teatrals que han estat considerades, i amb molta raó, fonamentals en la història del teatre universal. Com passa sovint, les obres mestres ho acostumen a ser perquè ens presenten uns personatges i unes situacions que, encara que estiguin situades en llocs que no coneixem, en geografies o segments socials i culturals diferents al nostre, tenen la força de la veritat. I, en conseqüència, el que ens mostren és fragments de vida, sentiments, sensacions, emocions i comportaments, accions i reaccions que podem entendre perfectament. Però a vegades el que passa a l'escenari es veu desvirtuat per un afany de protagonisme del director o directora, dels actors o les actrius, que volen actualitzar, diuen, el contingut de l'obra i la vesteixen d'una manera per, diuen també, fer-la més entenedora pel públic actual. Mireu, això sembla que passa precisament amb aquesta nova representació de l'Oncle Vània. I em sap greu, d'antuvi, pensar que hi aniré amb un prejudici que no voldríem privés de gaudir d'una nova visió d'aquesta obra mestra, en aquest cas de la mà d'un director lituà, Oskaras Koršunovas, que, segons he comprovat, sembla voler reescriure-la, incorporant elements insospitats com una guitarra elèctrica en una acció a la Rússia tsarista de finals del segle XIX. La pregunta que sempre em faig en casos com aquest és: quina necessitat d'esmenar la plana a un mestre? Quines ganes de rectificar això que ja està clar que és bo? Per què no respectar l'obra d'algú que ja no pot dir res, facin el que facin? Perquè si vols explicar alguna cosa que t'agradaria per saber el món sencer, no escrius tu, director, directora, actor, actriu, una nova obra on surti tot això que vols exposar, i deixes en pau l'obra mestra feta en èpoques a vegades molt llunyanes? Jo, per exemple, he vist L'auca del senyor Esteve, visió de la Barcelona del segle XIX, situada a la postguerra espanyola de l'any 40. O un incest clarament exposat en el Hamlet de Shakespeare entre Ofèlia i el seu pare, el camarlenc Poloni. Quan no era veritat? Per què aquesta necessitat de trencar l'obra d'altri? No ho acabo d'entendre. Tot i que, probablement, és perquè els que ho fan no tenen prou categoria per escriure alguna cosa de la mateixa qualitat i profunditat. Mireu, espero equivocar-me i gaudir d'una bona versió de l'Oncle Vània el dissabte vinent. I com dic sempre, jo que no sóc creient, que Déu ho faci més que nosaltres. Amén. La nostra convidada aquí a l'estudi, mentre escoltava aquesta música, anava mirant cap a dalt, no va dir cap al cel, no, perquè mirava cap al sostre de l'estudi, però, en definitiva, mirava cap a dalt. Patricia Denó.
Hola, què tal? Bon dia.
Benvinguda al programa Molta Comèdia una vegada més.
Moltes gràcies.
Tampoc són tantes, eh?
No, no, tampoc tantes. Algunes, però totes...
El que passa és que passa el temps.
Sí,
passa
però,
el temps.
Però totes encantadores. Sí, sí.
Bé, estàvem escoltant precisament una cosa que, doncs, aviat, i el dia aviat, vull dir que concretament el dia 11 de març, el mes vinent, doncs interpretaràs amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb la direcció de Salvador Brotons, que ja has treballat amb ell, jo diria que algunes vegades.
Sí.
I és una peça que jo desconeixia, ho dic sincerament. Jo que, en fi, que m'agrada molt, sí, i saps que sí, segueixo molt, i en canvi no la coneixia. Explica'n una mica.
Clar, no la coneixies, no precisament, no em refereixo a tu, però no la coneixies perquè ha estat difícil. És una peça que ha escrit una compositora en el segle XIX. Era Cécile Chaminade, era una compositora francesa, la primera dona que va aconseguir la Legió d'Honor en tota la història de França. Era una persona amb una vida personal dura, amb una sèrie de successos, tot i que venia d'alta cuna i va lluitar molt per ser músic, perquè realment ella el que volia era compondre i fer-se un lloc, no?, en el món de la composició a França. Va tenir una vida personal bastant dura i jo crec que bé, no la coneixes perquè fins i tot hi ha molts flautistes, alguns, no? Es coneix en el món flautístic, es coneix Chaminade perquè és un concertino, és una peça en un sol moviment que canvia molt de tempo i té una miqueta tot el llenguatge romàntic francès, no? Té moments molt virtuosos, com heu sentit ara en aquest trosset, que per cert no sé de qui és la versió, però m'ha agradat molt, deu ser del Paut, segurament.
James Galway.
De qui?
James Galway.
Ah, del Galway. Ah, doncs està força bé. Sí, sí, m'ha agradat força. I també té moments de molt lírics, també, no? Aleshores, bueno, és una peça...
La vas escollir tu?
La vaig escollir, sí. La vaig escollir perquè... Bé, perquè crec que s'ha de fer bona música i això és bona música. I em venia molt de gust fer música romàntica i sobretot és la setmana, a més que precisament 3 dies abans serà el Dia de la Dona, i vaig pensar, crec que és un bon homenatge.
Molt bé, Patricia, jo la veritat és que m'agradaria parlar amb tu de moltes coses.
A mi també, ja saps que m'encanta.
perquè tenim aquesta curiositat. De fet, sí, hem començat amb aquest concert perquè la fas aquí, però fa pocs dies havies estat fent un concert a Barcelona, a l'Auditori.
Sí.
Com va anar?
Bueno, vaig tocar allà a l'Auditori per primer cop, no havia tocat com a solista encara, i en Salvador Brotons el 1996 va escriure el seu concert per flauta i orquestra. És un concert molt, amb un grau d'exigència important a tots nivells, no només instrumental, sinó també per l'orquestra, però en aquesta ocasió jo vaig estrenar la versió que ell també va escriure a propòsit per banda. Llavors, doncs, va ser un repte per diversos motius. Primer, perquè, òbviament, no sempre els intèrprets tenim l'ocasió de poder treballar amb el compositor. T'està dirigint el compositor de l'obra que estàs tocant, per tant, diguéssim que, clar, estàs treballant amb la font primera, no? Llavors, clar, jo... particularment com a intèrpret m'agrada sempre honrar la peça, no? Posar, òbviament, la meva interpretació i el meu segell, la meva manera d'entendre aquella peça, però sempre honrar, doncs, la peça que s'ha escrit. El fet d'haver pogut treballar a priori una mica les idees estètiques del Salvador Brotons abans de posar-les en marxa amb la banda, doncs a mi em va servir molt per fer una obra molt, molt, molt acabada. I va ser un repte, a part d'instrumental i que per la banda també, clar, jo sóc flautista, jo no toco el trombó de vares. Llavors els flautistes, encara que tinguem una caixa de ressonància, doncs, important i que treballem molt amb els nostres pulmons i en enxamplar el so, clar, no som un trombó de vares. I tocar davant d'una banda no és fàcil, però si a sobre és amb un concert tan complicat tècnicament, també per ells, doncs és un repte. Però és que a més se'm va afegir que vaig agafar Covid una setmana i mitja abans. I vaig tenir efectes posteriors al Covid, vaig estar a urgències, no podia respirar I vaig pensar, mare meva, vaig haver de tirar molt de resistència psicològica d'estudiar sense la flauta, només amb la partitura, perquè a més, com et dic, era una estrena mundial.
No podies, clar.
Sí, i pensar, bueno, intentaré bufar al màxim, perquè és que has de bufar molt davant d'una banda. I a sobre quan portes 10 dies sense poder bufar la flauta, perquè és que no tens aire als pulmons, tens virus, no? Però bueno, finalment em vaig mentalitzar molt i, com et dic, vaig tirar molt de força, de voluntat i de capacitat i d'il·lusió, i finalment va sortir molt bé. Va ser una gran experiència per mi.
Aquesta situació que tu acabes d'exposar, malauradament, doncs jo la vaig escoltant en diferents arts escèniques, del teatre, sí, doncs, de la dansa. Aquesta afectació, o sigui, haver passat la Covid ja és molt, passant-ho, i sembla que últimament, doncs, diguéssim, la importància d'aquesta recuperació, doncs, és més curta, i és... Però realment queden seqüeles, es veu que queden seqüeles en molts casos, i en un cas que tu exposaves, no? Sí. Et queda no pots...
Clar, el que ens passa als flautistes és que, clar, nosaltres treballem amb els pulmons. Llavors, les seqüeles que poden quedar una persona que no és músic i no treballa amb els pulmons potser són més imperceptibles, perquè, bueno, pots respirar, pots parlar i arriba un punt que no t'ofegues tant. Però si has de tirar de tota la teva capacitat pulmonar, te n'adones que hi ha una part del pulmó, en el meu cas eren la part de sota dels dos pulmons, que la tenia inflamada i cada vegada que respirava em feia mal. Mal a l'esquena, em feia mal. I, clar, bueno, és com... És el mal de la professió. Igual ens passa amb els tendons, igual ens passa... Bueno, són gajes de l'ofici.
Ara, abans, quan parlava d'aquesta obra que faran aquest dissabte i que s'havia anul·lat també, doncs, perquè hi ha hagut baixes, que això es va produint, i jo penso que en aquests moments tothom queda afectat. És obvi que és tothom que queda afectat en un cas o en un altre, però penso que la professió com la vostra, la d'artistes que estan que a més tenen un tipus de funcionament que no és un treball diari, no és aixecar-se al dematí i anar a un lloc determinat, fer la teva feina i sortir, sinó que teniu que fer diferents... Això, suposo que crea una situació difícil d'equilibrar, no?
Exacte, has dit la paraula. Els artistes, si siguem músics, siguem actors, actrius, fotògrafs, ballarins, escriptors, és igual. Hem de tirar molt sempre de... Hem de treballar-nos molt l'equilibri mental i emocional. I l'hem de treballar per un motiu, perquè hi ha moments en què tenim molta feina. Nosaltres tenim, per exemple, pujar a l'escenari suposa un pic d'estrès molt alt. I hi ha de ser, perquè a més has de tenir tots els teus sentits i la teva creativitat, doncs, predisposada a fer el que has de fer. Però clar, hi ha moments en què tenim pics de feina molt grans, on de vegades falta el temps per preparar obres. Jo, per exemple, aquest any tinc molts concerts i tinc moltes altres coses. Llavors cal molta organització mental per no perdre aquest balanç. I en canvi hi ha altres moments en què passa més temps i d'un concert a un altre o d'un projecte a un altre passa molt més temps i necessites, et sents la inquietud de a veure quan arriba, perquè necessites l'escenari, no? O necessites tirar endavant el projecte o el que sigui. I en aquest moment també el balanç es desajusta. Llavors, jo crec que hem d'aprendre a sentir-nos còmodes en la incertesa, a tot moment i a tots nivells. Jo crec
m'agrada,
que...
m'agrada molt això que acabes de dir,
És un dels meus mantres i he après a fer-ho.
No, i... penso que és molt interessant tenir-ho en compte, i sobretot amb la vostra professió.
Sobretot això. Jo, almenys en els meus estudiants, intento... ja des de que estan estudiant i estan ja a grau mig o superior, i els intento molt inculcar això, perquè ens hem acostumat, Eduard, a que la nostra vida diària, ja no dic artística, el tipus de vida que portem avui és molt previsible i no sabem fer lloc a allò que no controlem, no ho sabem gestionar. Però és que la vida, com deia el Lennon, és tot allò que passa mentre fas plans. I has d'aprendre a tenir com una mica de fe en la vida, no? I a que les coses aniran bé, que tens una bona capacitat d'improvisació quan venen esdeveniments que no tens calculats. I això s'ha de treballar, no és només un pensament d'avui per demà. S'ha de treballar amb temps.
Diguem que tu, Patrícia, vas estar bastants anys seguits treballant amb orquestra, com a solista de l'orquestra, com a primera flauta. Sembla que recordar que a Tenerife i a Les Palmes.
Sí, he estat a Tenerife, a Les Palmes, a Gran Canària, he estat a Berlín, a Múnich, a la Rundfunk, en una producció només.
O de Calais, va ser una temporada llarga, bastant llarga, de temps.
Sí, a Macau, a Xina també, m'he voltat, sí.
Has voltat... Sí. I a poc a poc vas anar deixant el que és l'orquestra per fer només solista.
Bueno, no, ho vaig anar fent paral·lelament. A mi sempre m'ha interessat tot en la música. No m'ha agradat especialitzar-me només en una àrea perquè crec que perdia l'ocasió d'aprendre des de tots els angles i d'enriquir-me i ulteriorment doncs, també enriquir a la gent a qui jo formo o a qui puc formar, no? O a qui he format. I treballar dins d'una orquestra t'ajuda a entendre la jerarquia social que ocupem els músics, que ocupen les orquestres, que ocupen els projectes artístics i musicals en aquest cas. A mi treballar dins d'una orquestra m'ha ajudat també a aprendre a fer música amb els altres, a situar-me en un lloc d'humilitat, de saber que jo sóc important, però la meva feina no és exclusiva. És igual d'important que la de qualsevol company de l'orquestra perquè tot aquell projecte tiri endavant. Això és un aprenentatge a la vida que m'ha anat molt bé per tirar endavant projectes artístics diferents, que ara estic emprenent des de fa 4 anys o 5, o una miqueta més, també dins de l'organització doncs, de projectes de concerts, festivals, etc.
Has estat també a la Gran Orquestra del Liceu?
Ah, sí, el Liceu ha estat col·laborant durant 11 anys, 11 temporades també. En cada orquestra hi tinc un record, en el Liceu t'he de dir que tinc records molt, molt, molt bons, molt intensos també, en tots els sentits. Però molt bons i m'he quedat amb el millor aprenentatge de tot. Llavors, quan et poses davant d'una orquestra i has passat per una orquestra, aprens que l'orquestra no t'ha d'acompanyar. L'orquestra, tu has de tocar amb ells constantment. És una comunió. Al final, la figura aquella del segle XIX, no? Romàntica, de que el solista és bueno, el que es posa davant, el més xulo i el més guapo i el que ho fa, toca més ràpid i més fort i els altres ja el seguiran. Jo crec que això ja està superdenostat. Està molt passat de moda ja.
I això amb un concert, quan es produeix, si hi ha aquesta sintonia o no hi ha la sintonia, es nota perfectament. Eh?
Sí, perquè llavors el públic és quan arriba el públic.
I la resposta dels propis membres de l'orquestra es nota perfectament.
Només així es pot produir el missatge, només així es pot produir la creació, no? El missatge final de la peça que toques.
Vas fer també durant un temps amb la Cristina Casale, la pianista.
Sí, vam tocar durant un temps.
Va fer també l'estudi, recordo...
Ara hi tornem.
A Costa Rica, havíeu estat a Costa Rica.
Vam estar a Colòmbia, vam estar també a Gran Bretanya, vam fer coses molt xules i ara hi tornem, anem al Palau de la Música. Ah. Sí, sí, sí.
Ara, i què fareu?
Fem un concert, serà el mes d'abril.
Sí.
Fem un concert perquè és el centenari de l'IQES, que és, és un concert privat,
sí.
Són universitats i és molt centenàries. I hi ha hagut l'oportunitat doncs, de fer música. Tocarem algunes peces que ja hem tocat juntes i que tenim moltes ganes de recuperar. I tocarem també, no només clàssic, també jazz. I també toco també algunes peces amb la flauta amb sol, que no sempre tinc l'ocasió de fer-ho, però és un programa molt, molt adaptat a aquesta ocasió. Sí, sí.
I a més és aquesta possibilitat d'entrar... A vegades que sembla que no pugui determinat tipus de músic, no pot fer determinat tipus de música, com si la música tingués unes separacions que no es poguessin traspassar,
clar,
no?
Clar. Bueno, ens hem de... És a dir, la música clàssica jo crec que ja comença a fer, hi ha una mica de temps que s'està desencursetant cada vegada més, i no vol dir que jo, per mi, el meu repertori sempre, sempre serà Mozart i Bach, perquè és el meu repertori natural. Cada persona, cada pianista, cada violinista, cada actor, cada actriu, té una... com una via natural, doncs, amb un creador, no? En el meu cas, amb un compositor, en què hi ha com uns canals naturals, no? D'expressió, de comprendre, d'anar més enllà, no? D'anar quasi a la epigenètica, no? Musical del que toques... Però això no vol dir que només em dediqui a fer això, ni molt menys. És més, no és el que més toco. Jo m'agrada enxamplar al màxim el ventall del meu repertori. Per exemple, aquest any em dedico molt, molt, molt a la música contemporània i al repertori català. I, de fet, faig estrenes de músics catalans. He estrenat ara aquesta versió per banda del Salvador Brotons, que a mi realment crec que és una responsabilitat i és una obligació que tenim tots els intèrprets catalans, doncs, de mirar per la nostra cultura i de donar veu, en el meu cas, de donar flauta, de donar so, a la música que s'escriu, doncs, aquí a Catalunya, la música de qualitat, òbviament, perquè, evidentment, llavors hi ha un criteri.
Brotons té una obra llarguíssima.
Enorme, sí.
Llarguíssima,
sí,
o sigui, sí, que moltíssima. I ara hi ha aquest descobriment per molta gent, d'en Manent.
Sí, no? sí. Amb ells tocarem a través del seu... Sí.
Que sembla, doncs, que sigui, penses, home...
Sí, bueno, perquè... El Daniel Blanc i la Kalina Makuta, que són els presidents d'aquesta fundació, han fet un gran projecte. Ells han apostat des de zero a partir d'una figura que els hi va semblar rellevant, l'han donat a conèixer i han creat un projecte a llarg plaç per donar visibilitat a la cultura pretèrita nostra, històrica, que ni tan sols molts intèrprets catalans coneixen, i l'actual, perquè ara tenim un planter de compositors catalans increïbles, i la que vindrà en el futur encara més, no? És una miqueta aplanar el camí no només a compositors, sinó també a intèrprets, per donar sentit a la nostra cultura.
Aquest concert que deies que compreu també amb la Cristina Casale,
sí.
Després tens alguna cosa més dins d'aquest, per ampliar aquest repertori?
Sí.
O faràs tu amb aquest tu sola?
No, jo toco una peça sola al Palau de la Música, que m'agrada molt, que toco el Syrinx de Debussy, que és potser la peça per flauta sola més coneguda. A més, jo li tinc un amor molt especial a aquesta peça. Després toco això, toco Bowling, a la suite de jazz, juntament amb que és flauta, bateria, contrabaix i piano. I després fem també unes versions jazzístiques amb un violinista, grandíssim violinista de jazz, que és professor a l'SMUC. Sí, anteriorment, en aquest concert, ara el mes de març, juntament amb aquestes dues ocasions en què treballo amb el Salvador Brotons i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, aquest concert de Xaminat, que el toquem a Sant Cugat i al Teatre La Massa, és el circuit que tenen ells,
sí.
De Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, perdona. També estreno una producció amb la que sóc directora musical i part de la direcció artística és meva, que vaig proposar en el Ballet Contemporani de Catalunya fa un parell d'anys, i finalment doncs s'ha cristal·litzat aquest any, gràcies a l'Auditori de Sant Cugat i també part a l'Ajuntament, no?
És una que es farà...
Plàcton.
Sí. I tu fas la direcció?
Jo faig la direcció musical, sí. Jo toco. Faig la direcció des de l'instrument. És a dir, dirigeixo des de l'instrument la part musical, que serà en acústic. Són dues obres contemporànies. Una de George Crumb, que és un compositor que acaba de morir fa una setmana i mitja. O sigui, acaba de morir. És un trio per flauta, cello i piano elèctrics. Preparats.
O sigui que serà la música in situ, estareu allà...
Estarem amb microfonats perquè hi ha una sèrie d'efectes i xiulets que, per exemple, jo he de fer.
Sí.
El piano va preparat amb uns vidres a dintre perquè aquesta obra el que fa és recrear el fons del mar i el cant de les balenes.
Sí.
Per això es diu Vox Balena.
Sí.
Llavors el Ballet Contemporani de Catalunya ha coreografiat això. Llavors això és una peça que acaba, és el final d'un recorregut que comença amb una altra estrena d'un compositor d'aquí, que
sí.
Ara viu aquí, que es diu Marcos Fernández, que es diu Smart City, va ser un encàrrec que li va fer la Generalitat de Catalunya, i l'ha escrit expressament per aquesta formació i pel nostre projecte.
Aquesta seria una faceta, diguéssim, si no sé si nova exactament, però una faceta diferent de Patricia Denó.
Sí, sí, sí.
I dins d'aquesta faceta diferent, hi ha altres projectes?
Hi ha altres projectes, ha, que em fan molt il·lusió.
Aquest projecte, no? No tens una...
Sí.
Una empresa, de fet, que es diu Projecte?
Sí, sí, la tinc. És a dir, la vaig formar fa... quan va néixer el meu fill. Mira, quan el meu fill té 5 anys, doncs fa 6, jo estava embarassada i vaig decidir...
O sigui que vas escoltar amb això.
vaig parir bessons.
Això s'ha de remarcar, no? En el moment aquest en què tens un fill, resulta que, a més,
sí.
Doncs això demana sí. Una força. Primer, una força de convenciment, no?
Sí, sí,
interna,
sí, això és veritat, sí.
Important, eh?
Sí, sí.
I l'altre, temps.
Sí, exacte. Bueno, quan va néixer el Max, jo vaig poder-me permetre, volia fer-ho, i vaig estar un any sense fer concerts, perquè volia aprendre a ser mare, jo vaig ser mare tard, i vaig pensar que no ho seria mai, i ja m'estava bé, també l'opció, però em va fer il·lusió el projecte de la família.
És una altra qüestió, també.
També et dic que és el millor concert important que faré mai a la vida, és el meu millor concert, la meva millor creació, i ara potser m'emociono, perquè jo amb això no, em costa parlar d'això. Però en aquest primer any en què jo, doncs clar, li donava el pit al meu fill i estava a casa, vaig pensar, ostres, a part dels meus concerts, de pujar a l'escenari, sempre he estat molt involucrada en la tasca social en quant a tot allò que l'art fa per transformar la societat a diversos nivells. I vaig pensar, ostres, a banda d'això, també per mi és imprescindible que això no s'acabi. Eduard, que no s'acabi, que em sentia una mica responsable de que altres músics, ja no només dic flautistes, dic també, i músics de vent, dic cantants, dic pianistes, dic orquestes, dic directors, compositors, segueixin tenint feina, igual que jo. I vaig pensar, a veure, vaig fer-me un planning, vaig dir, a veure, les institucions ho faran? No sortirà d'ells perquè estan per altres coses. Les empreses privades ho faran? No, tampoc.
Molt diplomàtica, eh?
Bueno, ja ho veus, eh? Ja ho veus. El que sentiu és el que hi ha.
Perdona, sí, sí. Que t'he interromput.
Sí, sí, sí. Aleshores, vaig pensar, clar, això és una cosa que hem de canviar els artistes. I em va venir molt de gust fer projectes en què perllonguessin la feina, els concerts, les oportunitats d'intercanvi artístic entre artistes d'aquí i d'allà, i portar també molts artistes i orquestes que jo he tingut l'ocasió de treballar i tocar quan he estat fora, quan he estat a Berlín, quan he estat a Londres, quan he estat a Macau, quan he estat també per Espanya, no? I tenir l'oportunitat doncs, de portar-los i també de donar peu a que molts talents i molts companys i companyes professionals d'aquí doncs poguessin marxar fora també i intercanviar, o sigui, no només fer-ho jo, que és el que sempre hem fet, no? Doncs cadascú s'espavila i fa intercanvis, no, realment doncs crear una xarxa perquè això no pari. En altres paraules, ja hem de començar a pensar en no pensar només en nosaltres. Ja fa temps que s'ha de mirar d'una manera molt més holística. I em vaig animar, vaig començar a crear projectes, i ja no només amb músics, també amb altres artistes, com la companyia de ballet contemporani. M'agradaria fer també implementar el teatre, etc. I ara, doncs bé, l'any passat em van convidar, fa 2 anys, a ser directora artística del Festival de Jardins de Piera, que és un festival molt bonic que, per desgràcia, quan ja el tenia tot organitzat, es va interrompre amb la pandèmia. Veurem si això segueix o no. I bé, i al juliol hi ha molt bones perspectives, que ja sabreu, que ara no puc dir res. M'encantaria, però t'asseguro que ho diré. T'asseguro perquè em moro de ganes.
Per un moment. O sigui, a veure, ens acabes de dir que el juliol, aquí, a Sant Cugat...
Serà molt a prop, molt a prop.
Hi haurà alguna novetat que en aquest cas s'origina a partir d'una gestió, sí. d'una feina que has fet tu o un equip determinat.
Sí, es pot dir així.
I és estrictament musical?
A priori serà així.
Musical.
Sí, a priori serà musical. a priori serà música.
Bueno, jo recordo una activitat teva durant, no sé, tu sabràs millor dels anys, que era a les nits del claustre,
sí.
Aquelles nits de concerts del claustre, que,
sí, sí, que, sí, sí,
que
sí.
Com, és aquella palativa, un lloc incomparable, un lloc sí. Tal, que ho és, que ho
I
és.
I ho és, i ho segueix sent.
Però, a part de les campanes.
Sí. No, però és que no hi ha concert sense les campanes de les 11 de la nit. No, és que està no, en contracte.
Vegades,
no.
A vegades hi ha algú que té la precaució que hi ha, sí. Més o menys jo calculo i diu, bé, no farem quan es parem, quan hagin sí. Tocat, aleshores
exacte.
Seguirem. No, o sigui que, tornant al que estaves dient, doncs que vol dir que hi ha un projecte interessant que es pot pensar...
Sí, jo...
Es pot pensar en continuïtat,
sí,
Patrícia?
Sí, aquesta és la intenció. Mira, paral·lelament a tot el que t'he estat explicant, jo durant 8 anys vaig presentar un projecte a l'Ajuntament i el vaig estar dirigint, l'Ajuntament va apostar per mi, que eren els concerts de nit amb notes musicals al claustre de Sant Cugat. Eren petits concerts de petit format cambrístic que es feien després de les visites que es feien de nit, no? Durant 8 anys ho vam estar fent, va funcionar molt bé i jo vaig adquirir una gran experiència. Anteriorment en això jo havia organitzat alguns cicles de concerts tant a Tenerife amb una funció social a més uh-huh. que ajudàvem ajudàvem amb una associació que recuperava la fauna marina de Tenerife, que com saps forma part de la Macaronèsia, que és un triangle que es fa en l'oceà Atlàntic on passen gran part de les espècies de cetacis, i el problema és que les Illes Canàries tenen una base militar que amb els sonars doncs les dissuadeix i els hi rebenta els timpans i tal. Llavors es va fer, hi ha una Terria Blue, era una associació amb la que jo col·laborava, perquè tinc, des de fa molts anys doncs, tinc una implicació social també de protecció als animals i al medi ambient, i vaig organitzar una sèrie de concerts on part dels beneficis anaven a ajudar a que això se seguís produint. No? Llavors, a Berlín també vaig organitzar uns concerts, quan vaig estar a Bilbao també, i posteriorment, a banda de la meva part social implicada doncs, amb la protecció als animals i la protecció al medi ambient, doncs, òbviament, una cosa no és sense altra, doncs també ho he fet a nivell humanitari i ho estic fent actualment. Aleshores, clar, m'ha servit de... He agafat un gran bagatge en el que és la direcció artística i els projectes d'aquest tipus. I m'he adonat que es pot ajuntar dos finalitats socials. La que repercuteix econòmicament en causes que són necessitades i poc recolzades, però és que resulta que els músics també som una causa similar, diferent, però també cal que segueixi la música en els escenaris. Llavors he unit una cosa amb l'altra. I per això doncs, vaig passar un any per la universitat. Vaig estar anant a la Celler Campus, em van becar per un projecte que vaig proposar, que els hi va semblar interessant, i doncs vaig estar aprenent com gestionar totes aquestes coses, tots els projectes culturals, des del punt de vista jurídic, econòmic, administratiu, etc. I amb aquesta experiència...
Mentrestant, el Max anava creixent.
Mentrestant li donava el pit al Max, feia concerts. Sí, anava fent. Sí, una mica... Veus, això ho vaig aprendre a l'orquestra, també. Has de fer moltes coses al mateix temps. L'organització, no? I ara aquest any doncs, m'he animat a fer un màster també, estic a la universitat una altra vegada, un màster d'investigació musical que tenia ganes de fer, i també, i també avui en dia també et dic, jo acadèmicament no sóc competitiva, no ho era fins ara, perquè jo fa molts anys que he acabat d'estudiar i jo encara estava en el pla 66, imagina't, o sigui que si, tot i que jo tinc la meva pròpia aula d'alumnes que són...
Això que volia anar a preguntar ara.
Fabulosos, sí, sí.
Perquè tens una activitat no, sí, com a docent des de fa també bastant
temps. Molts anys. I la veritat és que puc dir que he tingut alumnes, tant nois com noies, fabulosos. Molts d'ells i moltes d'elles ara estan fent grans carreres. Jo me n'alegro moltíssim, estic molt orgullosa. Sempre he tingut molt bones experiències amb tots i amb totes. I he volgut continuar posant a la disposició de tots ells els meus coneixements, no? Però avui en dia, clar, si vols estar dins d'un centre superior, has de tenir un màster per puntuació. És que funciona així, l'administració funciona així. Llavors vaig dir, venga, és el
moment. Hi ha qui té màster sense anar a la universitat, eh?
Ja. I mira que el màster que faig jo...
Que no és el teu cas, vull dir, no. Aprofito ara perquè he pensat de seguida amb algun màster d'aquests que...
Sí, això em sembla molt poc ètic. I fa un flac favor al món de la docència. Sobretot perquè increpa a tota la sèrie de tutors i de directors, de gent que es dedica a la docència, que per mi és el pilar d'aquesta societat i està molt denostat i molt maltractat. Fa un flac favor a tota la gent que consten en l'expedient d'aquests senyors que estan a la Moncloa i aquestes senyores que estan a la Moncloa i que consten com en el seu expedient com a tutors i tutores i ara tenen unes sancions horroroses. O sigui, em sembla horrible. No, el màster que faig jo és...
Tornem a lo nostre. I és que tu, efectivament, per tot el que estàs explicant, estàs fent un tipus d'acció paral·lel doncs a la... com a solista i a la música estrictament, però que a la vegada també està implicada la música, bàsicament, com a base substancial, no? Clar. Aquesta, jo tinc moltes ganes de saber, ja sé que no en aquest moment no pots avançar, però tinc moltes ganes de saber, doncs, això, en què consistirà, i sobretot el que jo penso sempre en aquests casos és que efectivament hi hagi continuïtat.
Sobretot.
Que no sigui una flor d'un dia,
fantàsticament,
i sí, que després resulti que allò
clar.
Desaparegui, sinó que hi hagi aquesta continuïtat.
Exactament.
I penso que tenim un lloc, que és Sant Cugat, que en aquest cas que pot tenir això amb tota seguretat, perquè hauria de ser així. Considerant doncs moltes coses, no? El nombre d'habitants, el percentatge d'universitaris, el percentatge a nivell social i econòmic, etcètera.
Exacte.
I ho diria així, però clar, aquestes coses a vegades no són tan... Patrícia, dintre del camp musical estrictament parlant, tu has dit que tens aquests diversos concerts, tu diries que, a part d'aquests dos... Tu m'has citat Bach i Mozart com les teves... la teva guia, possiblement, sí, des que vas començar, no? Però en el temps de la teva carrera has anat descobrint coses noves. I qui diries que autors o autores que has dit t'ha sorprès i a la vegada a partir d'aquí doncs has buscat una mica més? Hi havia algú que diguessis... Perquè tu parlaves d'aquest concert que faràs, per exemple, aquí amb l'Orquestra Simfònica, que doncs, aquí, aquesta autora, Cecil...
Xaminade.
Uh-huh.
És una bona pregunta. He de pensar-la. Sí. Hi ha compositors que... A mi no m'ha agradat mai quedar-me en el repertori tradicional per flauta, però he de dir que tampoc sóc de les flautistes que m'agrada envair altres terrenys, és a dir, que vaig a buscar repertori d'altres instruments i simplement el toco amb la flauta, perquè, bueno, a menys que no tingui una justificació musical important. És a dir, hi ha molts flautistes que, i ho respecto, vull dir, això són criteris estètics, hi ha molts flautistes que, bueno, clar, nosaltres no tenim Brahms, nosaltres no tenim César Franck, nosaltres no tenim Schubert, bueno, tenim una peça de Schubert, no, original per flauta, només una. Nosaltres hi ha un període de música, de la història de la música, que és el romanticisme, que és quan els instruments romàntics i el piano, el violí i el cello es desenvolupen tècnicament, que la flauta no estava tan desenvolupada i, per tant, els compositors no la van tenir tan en compte. Llavors, sí que és veritat que hi ha molts intèrprets que agafen prestats doncs, algunes obres i les toquen amb flauta. Jo respecto molt, una vegada més et dic, el criteri estètic, l'imaginari del compositor aquell dia que a la llum de les espelmes, o ja de la primera electricitat, va començar a compondre, perquè el que tenia en el cap era un timbre, era un color, era una frase, era una expressió que dona un instrument i no un altre. Llavors, en aquest aspecte, jo m'he inquietat sempre més per conèixer compositors que hagin escrit exclusivament per flauta, en diferents moments. I he trobat grans peces. He trobat un dels concerts més macos que està escrit per flauta, per exemple, i és de l'època romàntica, i coneix molt pocs flautistes, és el concert de Romberg. És un grandíssim concert que és per orquestra simfònica.
Tu vas seguir,
no? No l'he fet mai perquè és un concert car de fer, perquè implica una orquestra simfònica sencera. M'agradaria fer-lo, m'agradaria molt. He fet el concert de Reinecke, que també és romàntic, sí, és postromàntic, el que passa és que Reinecke
perquè
és de...
Podríem dir, Patrícia, que tu ets de la línia de la flauta francesa de Jean-Pierre Rampal, passant com a mestre el Claudi Arimany.
Sí, vaig tenir el Claudi Arimany, he tingut altres mestres també de l'escola francesa de flauta, no? Que de fet és l'escola ja que neix amb Debien en el segle XVIII-XIX. I mira, justament ara cito Debien. Debien per mi és li deien el Mozart francès. Mozart va conèixer la música de Debien. I Mozart va dir, a les cartes del seu pare, va dir d'ell, és un dels compositors més elegants que he sentit mai, tot i que no acaba de resoldre bé els temes, musicalment parlant, eh? I Mozart li tenia un gran apreci com a gran virtuós, per ser el primer gran virtuós de la flauta, i també com a compositor. No es van arribar a trobar mai per dies, perquè quan Mozart va marxar de París, Debien arribava a fer concerts, no? O al revés, no sé com anar. Sí, sí. Llavors, per exemple, Debien, a nivell docent, passar pels concerts de Debien, que en va fer 14, o per la música de cambra de Debien, ensenya a tots els flautistes a dominar la tècnica, el virtuosisme, el bel canto, que és una mica la filosofia amb la que jo toco la flauta. La flauta entesa no com a objectiu final, que ara, que des de fa un temps hi ha tota una escola que és una mica la moda, no?, a dominar-la tècnicament i a pensar només a nivell tècnic i molt influït per l'era digital, sinó a utilitzar la flauta com un instrument de bel canto, transmissor d'algú més, no? I una mica és la meva manera d'entendre la manera de tocar.
Bueno, el temps ens va tirant a sobre allò que diuen, que jo sempre fa gràcia aquesta frase, el temps ens tira a sobre, jo penso, jo no veig el temps per cap lloc, que s'estiri a sobre, però ens queden pocs minuts. No sé si tens alguna cosa, jo et volia preguntar més coses, però si tens
tu
algun...
quan vulguis, jo ja saps tot. Jo sóc Patrícia de No, que tu sempre et dic que sí. I ja t'ho he dit una altra vegada, això.
M'agrada.
No, el que et volia comentar, em fa molta il·lusió, ara tot just, a partir de l'any que ve estaré de professora de flauta a la Universitat Alfonso X el Sabio de Madrid,
sí,
que és l'única universitat d'Espanya que té un departament d'alt rendiment artístic en el grau superior i en màster. I em fa molta il·lusió. Llàstima.
Comences el curs vinent?
Començo, sí, 2022 i 2023. Ho dic pels flautistes que escoltin aquest programa i tinguin ganes, doncs que sàpiguen que el dia 4 de maig d'aquest any estaré allà, a l'auditori, i estaré fent una masterclass per presentar-me, per presentar-nos amb els alumnes, i pot apuntar-se a qui vulgui, i estaré molt contenta de seguir ajudant a obrir-se camí a nous flautistes.
Bueno, penso que és una bona notícia. La llàstima és que no tinguem aquí una càtedra com aquesta, no?
Bueno,
a Barcelona, que no en tinguem alguna. Perquè...
A veure si s'animen les universitats, que jo crec que ja hi ha un projecte per aquí al darrere que cristal·litzarà en els pròxims 10 anys. Ojalà, tant de bo.
Esperem que sí, Home, com a mínim perquè t'arribi a temps.
Sí,
perquè,
i tant.
Perquè
jo vaig tirant. Jo estic molt bé, però jo vaig tirant, eh?
Els anys passen i sembla que no, i no te n'adones, i jo t'ho puc dir molt clarament.
Sí.
Patrícia, moltes gràcies per haver estat aquí.
Moltes
com sempre,
gràcies a tu.
Per tota l'exposició que has fet, que jo penso que és molt interessant i profunda, i que, a més, com a explicació, supera el fet purament musical, el fet purament artístic, per ser humana.
Moltes gràcies.
Ser humanístic, i això és molt important.
T'ho agraeixo molt.
Perquè això es veu perfectament i es traslada quan hi ha una intèrpret, en aquest cas de flauta, com hi ha una actriu, com hi ha un actor, un director. O sigui que tot això també es veu a l'hora d'interpretar i de fer qualsevol cosa. Patrícia, molta sort.
Moltes gràcies.
Espero saber aviat aquest projecte.
T'ho diré a tu primer que ningú. Va, ho prometo.
I fins a la propera vegada.
Moltes gràcies. Gràcies, Eduard.
ràpid, perquè ens queda molt poc temps, però haig de dir alguna cosa de les que es fan aquesta setmana, aquest cap de setmana. I diem que avui, el Bocaboll de Torreblanca concert de prop una corda més amb Núria Balcells, violí, i Rocco Pàpia. I el divendres, demà, al Teatre Auditori, Crea Dance Company, Vall Maria Rovira, presenta Enriquim Nebosa, que vam parlar amb ella la setmana passada. I el dissabte, a les 20 hores, al Centre Gau Garriga de Textil Contemporani, concert de cambra singulars amb Álvaro Toscano, guitarrista clàssic. I el mateix dissabte, com deia l'oncle Bani d'Anton Chekhov, dirigida per Oscar Escornosoves. I el diumenge, a les 12, al Teatre de Mirassol, Impossible, de Marina Baixa i Júlia Mata, per nens i nenes de més de 5 anys. A les 18 hores del Teatre Auditori, l'ombra de Peter Pan per la companyia Som i Dansa. I ja s'ha acabat, no puc dir res més perquè no queda temps, però us quedem amb Lacrimosa del Rèquiem de Mozart. Adeu!